Síria.
Anem fins a Istanbul. Saludem Gabriel Garrum. Bon dia, Gabriel.
Hola, molt bon dia.
En Gabriel, recordem-ho, és politòleg, està instal·lat a la capital turca. La primera aproximació del govern sobre l'autoria apunta cap a estat islàmic. Gabriel, tu creus que és el més probable, això?
Sí, pel modus operandi de l'atac, amb una tàctica, doncs vaja, que realment ens va fer molta por a tots els que vivim aquí. Apunta això a la guerrilla kurda o al TAC, que s'anomena, que és aquest grup els Falcons del Kurdistan, ascendits al PKK. Opera, diguem-ne, ataca a objectius més locals de menor intensitat i sol fer-ho a través d'alguna bomba o d'algun cotxe bomba. En aquest cas, un atac coordinat, com heu dit, amb Kalashnikovs, amb una detonació posterior, amb una altra detonació en el pàrquing, fa apuntar, doncs, això, no?, cap a l'estat islàmic. I no és el primer, com sabeu, a Istanbul en aquest últim any.
Vam parlar amb tu fa uns mesos per un altre d'aquests atemptats. El d'aquesta nit és el quart d'aquestes característiques. Què està passant amb Turquia? Com ho interpretes, Gabriel?
A veure, és el quart a Istanbul, si no recordo malament, és el vuitè en aquest any a tot Turquia, ja sigui de guerrilla kurda o de l'estat islàmic, més de 250 morts. Turquia està en un moment en el que té massa enemics, que tenen massa ganes de provocar caos i de provocar morts en contra de l'Estat, uns per uns motius, els altres per uns altres, evidentment. En el cas de l'Estat islàmic, més de 10 o 15 o 20, fins i tot, cèl·lules estan presents en el territori turc. Per què? Com heu apuntat abans, les fronteres han estat massa dèbils en els últims mesos, des de que va començar la guerra, i en els últims anys, des de que va començar la guerra a Síria, amb una voluntat tàctica de provocar el caos en el país veí i de fomentar la caiguda del règim de Bashar al-Assad. I les forces policials turques i les forces de la intel·ligència turca no han sigut suficientment dures en parar les cèl·lules que pugui haver-hi en el territori turc, que avui en dia estan actuant de manera bastant senzilla. Realment és... Clar, a un vivint aquí li sorprèn, no?, que aquests atacs puguin ocórrer de manera reiterada i sense cap mena d'impunitat. Però realment les forces turques fan, diguem-ne, estan fent front a tantes amenaces, a tantes cèl·lules, a varis grups terroristes, que realment és molt complicat poder fer alguna cosa.
Escolta, Gabriel, ara parlarem del que esteu vivint aquí a nivell de carrer, però un dels retrets que se li han fet a Erdogan i al govern turc és que durant aquests anys de la guerra de Síria, no ara, però durant aquests anys, ell no ha estat prou contundent amb el jihadisme, que el que els motivava era la caiguda de Bashar al-Assad. Clar, ara n'està vivint les conseqüències?
Clar, a veure, aquest és un dels dilemes de la política. A Turquia, a Síria, a qualsevol lloc del món, el curt termini et permet aliar-te amb determinada gent que et permet aconseguir objectius que potser al mitjà o llarg termini et provocaran un problema. Aquest és un fenomen que li ha succeït als Estats Units durant moltes dècades i que li està succeint avui en dia a Turquia. Turquia no ha estat aliada de l'Estat Islàmic. Turquia ha sigut tolerant amb l'Estat Islàmic. Ha permès que l'Estat Islàmic es posicionés a la frontera amb total impunitat a Síria per provocar un efecte polític en el país veí que tots coneixem. I d'altra banda, ha sigut molt tolerant a nivell de transferència de persones a través de la frontera, gent que anava i venia des de Gaziantep cap al nord de Síria, amb petroli, amb altres objectes, etc. Per tant, sí, està vivint les conseqüències d'aquesta política dels últims anys.
I, Gabriel, una altra qüestió. Creus que pot haver afectat a la virulència amb la que l'Estat Islàmic pot estar atacant Turquia a l'acord amb la Unió Europea en la gestió dels refugiats?
Pot haver afectat això o pot haver afectat l'últim acord entre Turquia i Israel, solventant els problemes que porten des dels últims 6 anys, si no recordo malament, tornant a determinades relacions diplomàtiques, etc. A veure, Turquia està en una posició molt complicada de pont entre Europa i Orient Mitjà, en el que, per una banda, ha de fer front a determinats enemics interns, i ho fa amb excessiva violència i violant completament els drets humans, en el cas del Kurdistan, I d'altra banda està actuant de pont amb la Unió Europea i amb la OTAN, diguem-ne, amb el món occidental, i per tant se situa en, en una posició en la que té enemics tant en una banda com en l'altra banda, i per tant doncs és un equilibri difícil de sustentar.
Gabriel Garrum, una última qüestió. Deies a l'inici de l'entrevista que es viu amb por. Quin és l'ambient que hi ha al carrer amb un cas com aquest? Perquè això ahir va passar al vespre i suposo que impacta sobre una capital que en ple estiu aquí hi ha un turisme brutal, a part del trànsit, no?
Exactament. És el tercer aeroport d'Europa més freqüentat. És una gran capital europea. Turquia està vivint un moment molt complicat a nivell econòmic. Com sabeu, el turisme a Turquia s'ha desplomat. No. S'ha desplomat amb una violència espectacular. Una onada d'atemptats en l'últim any que és molt perillosa, i la tàctica d'aquest últim atemptat és el que fa que molta gent comenci a tenir una por important. És a dir, no només és l'objectiu, que clar, atacar un aeroport ja és suficientment preocupant, i més per una persona estrangera que viu a Turquia i que es mou amb relativa normalitat, no? La tàctica de l'atemptat, amb kalashnikovs, amb bombes, etc., fa que un tingui una sensació d'un perill imminent, i sobretot de no saber on pot ser el pròxim atac, clar, o quan pot ser el pròxim atac, o qui pot fer el pròxim atac. Perquè, clar, amb una multiplicitat d'enemics, amb un atac a Istiklal, en un dels principals carrers d'Estambul, després un atac a un aeroport, etc., un ja no sap exactament a què està fent front.
Gabriel Garrum, politòleg instal·lat a Istanbul, cuida't.
Merci.
I gràcies per l'anàlisi. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Una abraçada.